el vell adagi que una imatge val més que mil paraules. De vegades, però, necessitem força més de mil paraules per explicar una sola imatge, i és precisament l'equilibri subtilíssim d'imatge i text on opera l'humor intel·ligent de Tom Gold. Fins i tot la gent que no l'ha llegit, al diari o en forma de llibre, ha vist alguna vegada, n'estic segur, alguna de les vinyetes de Tom Gold. Tires còmiques que retraten, per dir-ho genèricament, el món de la creació literària, però també, i amb quina acidesa, la fira de les vanitats que s'hi mou al voltant. Al món de Tom Gold hi surten autors, lectors, editorials, llibreries i, per descomptat, una figura que ara pren protagonisme des del mateix títol, els bibliotecaris. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, amb Tom Gold de La venganza de los bibliotecarios, el nou lliurament en forma de llibre, com sempre publicat a Salamandra Gràfic, de les seves tires còmiques, la literatura i els seus conflictes, amb la mirada corrosiva d'un dibuixant lletra ferit. I amb en Jordi Puntí i l'Ols Beltran repassarem altres títols que involucren biblioteques i llibres des d'òptiques diverses, també en forma gràfica, com en el cas d'un altre gran historiatista, Grant Snyder. Avui, per tant, amb un somriure, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Brush up your Shakespeare. Start quoting him now. Brush up your Shakespeare. And the women you will wow. Just declaim a few lines from Otella.
Sí, saludem, per tant, Tom Gold. Què tal? Benvingut. Nice to meet you.
Nice to meet you too.
So, venjança, amb aquesta venjança als bibliotecaris, l'últim lliurament de tires còmiques de Tom Gold, com sempre a Salamandra Gràfic, 150 comic strips from The Guardian, which are a real feast for book lovers, I should say, and with some of your favorite literary topics, in this case with the librarians in the main title. So how great would it be, a world ordered in a Dewey decimal classification system?
Well, I don't think it would work very well as a practical solution. But when I came up with that cartoon, it was just a time when the awful British government were cutting back on libraries. And I wanted to make a cartoon that supported the librarians. But it's kind of boring to just make a cartoon which says, wow, aren't librarians nice? So I thought I can do the opposite, and I can make them the villains taking over the world, and I think everyone will see that it's the opposite of what's good, but that's often how I try and do things, by doing them exactly the wrong way around.
Sí, perquè explica certament que va començar el llibre com una manera de donar suport i de fer suport a les biblioteques britàniques i a més, invertint una mica els termes, on els bibliotecaris, com explica la primera tira còmica, certament dominen el món amb aquest sistema decimal que acaba conquerint-lo, no? One of the most remarkable things, not only in this book, but in your whole work, is that even if you don't know, I don't know, Jane Austen or Lewis May Alcott or Jim Joyce, if you don't know, I mean, if you haven't read them, the joke always works. So how difficult it is for you to get that step?
Well, it's an important step for me, because I never want the cartoons to make somebody feel bad for not having read James Joyce's Ulysses, which I've made cartoons about and I've never finished reading. I try and play off the kind of general cultural idea of things. So I'm playing off what you hopefully know about Ulysses, even if you haven't read it. So it's a balance to be found between making cartoons about literature and making cartoons that you don't necessarily have to have read that book. So yeah, that's what I aim to do.
Hi ha certament aquest equilibri entre tires còmiques més literàries i, en canvi, la idea d'arribar a tothom que fins i tot no ha llegit el llibre. In this case, James Joyce's Ulysses is supposed to be a thriller, according to the publishing editor.
Yeah. Yes, yeah, well, I guess in that case it just plays off the idea of Ulysses being this difficult novel which is difficult to finish, and then I think what's the opposite of that, and the opposite of that is a kind of page-turning thriller, and that's where the beginning of the cartoon idea came from.
So in this Revenge of the Librarians, there are some pandemic situations in this book, including a very funny Waiting for Godot Zoom connection.
Yes. Well, at the beginning of the pandemic, I didn't want to really address it in my cartoons. I felt the newspaper is full of these cartoons already. No, full of the news of the pandemic, and it's also depressing. I just tried to make funny cartoons to take people's mind off things. But as it dragged on, it became impossible not to make cartoons about the absurd situations we were all in. And in the end, I think they're some of my favourite cartoons in the book.
But it's not easy trying to draw or smile into a situation like that.
No, and I stayed away from some of the pre-pandemic. I'd quite often make jokes about skeleton apocalypses or the end of the world, and I realised it wasn't the time to be making jokes like that. But in the UK, and I believe in Spain, we were all given a lot of strange rules to follow about the different ways we had to stay home and what we could do when we left home. And I realised playing with those ideas was a way to make fun of our situation.
Sí, la tentativa sempre és aquesta, d'intentar fins i tot en els moments més complicats posar-hi un somriure. Sometimes writers tend to consider their own work from a highbrow point of view. So have you ever had some, I don't know, a controversial situation with some of them?
Have I? Generally not. I think generally in these cartoons I make fun of the world of literature with love, the way you might tease a friend rather than an angry satire. And I think generally people see it on that level and are happy to have their work gently teased in my cartoons.
But is there a healthy context in the UK to make this kind of satire?
Well, when I started making these cartoons for the book section, I thought my job is to make cartoons for the sort of people who read book reviews in this paper. But after a few years, Twitter came along and I started sharing the cartoons on there. And I realised there is a big audience for cartoons about books. It may not be everybody, but the internet can let you find those people wherever they are. And I've got a much bigger audience. I think a lot of the people in Spain who will know my work will know it from the internet rather than from regular publishing.
So you think Twitter, it's been a great deal in helping to know your work, for example?
Yes, absolutely. I mean, I think of these cartoons sort of having three lives. Yeah. A first life in the newspaper, where they're surrounded by the book section and they're very much at home. And then a second life when they go on Twitter and they can appear after a tweet by Donald Trump and an advert for a car and they're just in this crazy world. And now they get connected with all their friends in the book, which is their sort of third life.
Sí, sí, les diferents vides que poden tenir també aquestes tires còmiques que comencen publicant-se en un diari i acaben certament circulant i gràcies també a l'ajuda d'internet, no? You're also a great retitle finder. So I've written down some new titles in the summer reading for conspiracy theorists. So we have now Of Mice and Little Green Men or The Old Man and CIA, which I really like to read in the next life. How fun is it for you imagining creating this new books?
It's fun. Playing with those titles is a fun. It's a bit different from the cartoons I do that are more story-like. It's more making puns, but it's a fun change some weeks to do that. Often it's tricky that I come up with three good ones quite easily, but I always feel I need four or five for it to work, and often the last one is the hardest to find. But some weeks it will be the best one. Like, I'll come up with four in an hour, and then the one that takes 6 hours is the one that makes it work.
Sí, sí, certament, a vegades, quan tens una idea, un no sap per què, però en lloc d'un títol necessites quatre i és més complicat trobar-ne un quart, no? Once you have the idea for the cartoon, how do you decide if there will be a single cartoon or three frames or even four?
Well, sometimes it's obvious. I come up with an idea and it's very clearly a three-panel cartoon or a single-panel cartoon. And some weeks it actually happens the other way around. I think I'd really like to write a cartoon with 25 really tiny, tiny panels, or I'd like to make a cartoon that can be read in any direction. So sometimes the form is what inspires me. You know, I've been doing these cartoons for 17 years every week. Wow. So I try and keep myself interested by trying different styles of making the joke each week.
How do you get the whole title and the whole collection? I mean, I remember them Bacon with Kafka, mm-hmm. even the title. So once you have your work and after, I don't know, 150 cartoons, like in this case, how you decide, okay, I have my new book?
It's difficult. For my graphic novels that I've written, I've sort of had the title all along from the beginning, and those titles very much tied into the stories. With these collections, it's always at the end I come to think, well, what will this collection be called? And sometimes it's difficult, but in this case I realized whenever I shared cartoons about librarians on Twitter or on the internet, they got shared by librarians, and I didn't realise there was quite such a community of librarians all sharing cartoons about libraries. And I was always so charmed by how much they appreciated the cartoons. I thought I'd like to make a title about librarians, and somehow just the revenge of the librarians sounded sort of silly and slightly exciting and memorable. So there are only a handful of cartoons about librarians in it, but I figure it's a fun title.
Yeah, like an action movie or something.
Yes, and I think librarians are a great icon for a love of literature. You know, in my cartoons, the authors, there's generally some ego involved, and the publishers, there's maybe money involved, but the librarians are a great symbol of a kind of pure love of books.
No, sí, certament, no? Tots els bibliotecaris que tenen aquesta idea, de, fins i tot ell li sembla que és un gran símbol de l'amor pels llibres i tenia ganes també de dedicar-hi, fins i tot des del títol, una col·lecció de tires còmiques com en aquest cas. No? I know some librarians that have your work like in the wall, in the lab, so that means something.
Yes, I love that. I love it when librarians or publishers like these cartoons, and I'm very glad with my science cartoons whenever a scientist gets in touch or tells me they have my cartoons on their walls or use them in their presentations. It's very flattering.
So Tom Gold, when will we have the new children story, like Little Wooden Robot and the Luck Princess or something like that, which I also love? And
oh, thank you. Well, I don't know when I'll do another children's book. I really want to do one. That was my first book, and it took me a long time to get round to doing it. I'm certainly going to do another, but the next project will be another graphic novel for grown-ups, which I'll do next year.
Like Moon Cup?
Yes, that sort of thing. I'm not exactly sure what story it'll be, but I really want to make another one.
Okay, so tindrem, per tant, una nova novel·la gràfica tard o d'hora per adults, en aquest cas, tot i que el cas de la Little Wooden Robot també és un llibre que poden ser llegit també per adults, perquè allà, in that book, there is also like puns about literature and in the way you play with the folklore and the old classical stories into a single page.
Yes, well, in a way I went about making that kid's book a little bit like I make my cartoons. I sort of was riffing on the world of folklore, and particularly the Brothers Grimm cartoons, stories. And one of the things I most like about the Brothers Grimm cartoon fairy tales is the crazy titles. My favorite story by them is called The Mouse, the Bird, and the Sausage. And that's a real fairy tale. And I wanted to have more titles than just the one on the front of the book. So encased within the book are 12 other stories which the child has to imagine for themselves. But I made up the titles, which was fun.
Sí, es va inventar els títols, com aquests títols que a vegades tenen un punt de ridícul dels Germans Grimm i que podeu també trobar en un parell de pàgines d'aquest àlbum gràfic que també està editat per Salamandra, ben interessant de Tom Gold. So, it's been a pleasure, Tom Gold. Thank you for your work, for your cartoons, and we'll see you soon.
Yeah, lovely to talk to you. Thank you very much.
Thank you.
Brush up your Shakespeare and they'll all kowtow for suit and they'll all kowtow. E-face.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Som i seguim a Ciutat Maragda després de sentir Tom Gold i de repassar amb ell des d'aquesta mirada sempre un somriure sobre el món de la literatura, la creació literària dels editors, de les llibreries, de les biblioteques, que aquí és on apunta el seu últim llibre, aquesta venjança dels bibliotecaris. Sabeu que hi ha tot un món de bibliotecaris que viuen a la clandestinitat i que aconsegueixen amb el temps convertir tots els edificis en biblioteques. Això és el que plantegen el primer a l'obertura d'aquest llibre i finalment acabem vivint en un món classificat amb l'ordenació decimal pròpia a les biblioteques, cosa que no sé si seria caòtica o un punt de paradís. Jordi Puntí, què tal?
Què tal, com anem?
No sé com t'imagines en aquest món.
Home, ara que ho deies, bueno, i sentir-lo amb ell em vindria bastant de gust,
sí.
Perquè a més, hi ha com... Clar, és que les biblioteques són un servei públic.
I tant.
I llavors, les llibreries, a tots ens agrada molt anar-hi i ens agrada molt remenar... però, clar, no deixa de ser un negoci. I, per tant, al darrere, igual que hi ha bibliotecaris que són més bons que altres, també hi ha llibreters que són més bons que altres. O sigui que hi ha... És un punt conflictiu, eh? I la idea aquesta de que tot sigui, que tot el món sigui una biblioteca, al mateix temps és molt burgesiana.
Això mateix, i tant, l'univers com a biblioteca. Dolç Beltran, què dius?
Molt bé.
Tu tens uns quants carnets de biblioteca, ho sé perquè ets usuari de biblioteca a Catalunya, és un dels que passeges habitualment.
I de les de Barcelona, també.
És un àmbit i un espai que coneixem bé.
Que conec bé. Jo reconec que en aquest àmbit també tinc un punt de nostàlgia per aquelles biblioteques on se sentia el vol d'una mosca. Això crec que ha passat una mica la història, no? Perquè hi ha molt d'enrenou, ja acostuma bé. Exacte, jo també tinc aquests...
Espera, que en Jordi Puntí està exhibint ara això. Sembla aquell moment...
Se'n jove a pòquer.
Sí, exacte.
Jo en tinc més. La de Manlleu i quina altra?
La de Manlleu, la Biblioteca de Catalunya.
I la Biblioteca de Catalunya.
La de Manlleu, que serveix per tot. Per totes les biblioteques de la Diputació, diguem.
Sí, per descomptat.
I la de Catalunya, que me la vaig renovar fa poc.
Pensava que trauries, i si teniu curiositat, aneu a buscar aquest programa. El Jordi Puntí és una de les persones que ha tingut el privilegi de ser becat per la Biblioteca de Nova York i la Biblioteca Pública de Nova York, i tenia allà, no?, tot aquell paradís, eh? Demanes les obres completes a pla, les tens, demanes una revista cubana feta en català i la tens, i tenies allà gairebé a la teva disposició tot un món.
Bueno, mira, de fet, el carnet aquest l'he portat durant molt de temps com una mena de punt de nostàlgia, però ara l'última mudança de cartera vaig deixar-lo. Sí, no, a veure, és clar, no hi havia caigut. Avui que parlem de biblioteques, em vaig passar un any de la meva vida en una biblioteca, anant-hi cada dia i passant-hi a vegades 10 i 12 hores, no? I amb un despatx propi. I això em va fer entendre una cosa important, que és que cada biblioteca, i en aquest cas la de Nova York, que a més és molt gran, és un món i està ple de que hi passen moltes coses que després hi he pensat molt, de coses de personatges que coneixes allà. I abans que deia això del servei públic, la vocació dels bibliotecaris, que és una cosa que no hi pensem gaire, i realment, avui dia fer-se bibliotecari, saps perfectament que no t'hi guanyaràs molt bé, que no et farà ric, diguem-ho, però en canvi que et donarà probablement una satisfacció personal si realment hi ha una vocació al darrere, que és important. I allà, doncs, ho veies molt, no? Veies ja no et dic els bibliotecaris que són caps de departaments i que es desviuen per donar-te, i et truquen un dia i et diuen: escolta, tu que estàs treballant amb tal tema, tinc aquí un original de Nabokov que té uns dibuixos que potser t'agradaria veure i tal, i llavors hi vas i efectivament et fan posar aquells guants blancs i t'estàs 2 hores allà assegut remenant un manuscrit, bueno, un manuscrit de Nabokov, o els llibres, els famosos llibres de recordo, tenia a les mans l'exemplar de la Metamorfosi de Kafka, llegit per Nabokov amb els seus comentaris i amb els seus dibuixets, i a sobre els comentaris i dibuixets de la seva dona retraient-li coses que havia escrit. Però bueno, a part d'això, moltes altres històries, perquè també jo em vaig acabar fent amic d'un dels vigilants, que era el que obria i tancava la porta a la nit, i aquest home em va convidar a casa seva a dinar amb la seva... Era un porto-riqueny que em va convidar a dinar amb la seva família un diumenge, no? Vull dir que ja... Molt. Ara has despertat, has obert una capsa
i tant.
Jo no recordava, venia aquí sense pensar-hi.
És una cosa que sempre he fet molt amb ella, allò que també un dia m'explicava sobre els sòtans de Bryant Park, que també hi ha, no? Prestatges i fileres de llibres, en fi, tot un món, el de la Biblioteca de Nova York. Un dia ja hi tornarem, perquè a més un dia també vam fer-ne un documental i vam parlar en el seu moment i tot plegat. Va, avui tenim aquests dos eixos, el de les biblioteques i el de la literatura vista per il·lustradors, historiatistes gràfics, amb aquest punt d'humor que té Tom Gold, que en tenen d'altres, no? Que és un senyor capaç de reescriure disciplines, i ho dic perquè ara ha caigut amb aquest llibre que publica Salamandra en un altre, Les tires còmiques, on, per exemple, els típics problemes de matemàtiques que fèiem a l'institut són reescrits o replantejats en termes literaris, no? Susi ha escrit 12 capítols d'una novel·la. La seva editora li demana que n'elimini 3 i que en reescrigui 8. Quantes copes de vi prendrà Susi aquesta nit, no? És a dir, coses aquestes que jo crec que seria més interessant per, efectivament, no només aprendre literatura, sinó matemàtiques, no? O, per exemple, hi ha una pàgina on recomana enganxines promocionals per les novel·les. Això les llibreries tothom atent, perquè podeu col·locar un adhesiu en forma de botó que digui la veu d'una generació, de l'autor d'una novel·la molt millor i molt més famosa. No, que aquest és un reclam que m'agrada bastant, no? Estones podràs deixar de llegir-la. Això em sembla un signe d'honestedat que haurien de tenir molts llibres que a vegades no el tenen. En tot cas, Tom Gaul, n'hem parlat i hem obert aquí un front, Adolf, que han seguit també altres historiatistes, hereus o admiradors, i també creadors d'un altre, de tot un món, això, de la literatura vista amb humor i amb gràfic.
Sí, és el cas de Grant Snyder, per exemple, que té a Tom Gold, també a Chris Ware, com dos dels seus referents. Amb Chris Ware hi vam parlar fa uns mesos, aquí mateix al Maragda, i ara la gent de Garbage Books acaba de publicar la versió en castellà de Lo que tu biblioteca dice de ti. Tapa dura, és una preciositat, és una meravella aquest llibre, són 100 i pico de pàgines, 130, 100 i escaig, i el títol, per cert, original, no és exactament el que està traduït en el castellà. Hi ha una petita diferència, perquè de fet és una miqueta més impertinent, una miqueta més incisiu, no? És I will judge you by your bookshelf. I de fet es correspon amb una de les historietes que hi ha dins del llibre, en què efectivament figura que és ell qui va amb una festa i aprofita que els altres estan començant a picar alguna cosa o que estan ballant, i se'n va a remirar quins llibres té i com els té ordenats la persona que està donant la festa, no? I diu, és que et jutjaré per la teva llibreria. Comença, de fet, amb aquella expressió anglesa que és don't judge a book by its cover, que de fet vol dir les aparences enganyen, però ell farà una excepció i, per tant, jutjarà aquella persona segons aquells llibres que tingui i decidirà si és elegant però frívol, si és molt organitzat, si és un autèntic lector o si no hi ha esperança amb aquella persona perquè no té llibres, sinó que té una subscripció a Netflix. Cosa que m'ha fet pensar, per cert, no sé si recordeu aquell director de cinema, com es deia, en John Waters.
Sí, home, i tant.
Aquella, una té una frase memorable que no sé si dir-la en anglès directament o potser en català, no. En fi, que si vas a casa d'algú i veus que no té llibres, diu don't fuck them, és a dir, no hi tinguis relacions sexuals, per dir-ho de manera molt fina, no llegeixis amb persones que no... Perdó, no te'n vagis al llit amb persones que no llegeixin, no?
El... Si li trobés seria divertit, també.
Sí.
Perdona, sí. Clar, que no llegeixen, o si tu... Jo ara em matisaré una mica. Tu pots anar... veus la biblioteca i si... diguem-ne, té les obres completes de Paulo Coelho, potser també t'ho has de rumiar.
Potser has d'apretar a córrer. No, però precisament, ara que dius tu això, Jordi, recordo haver-te llegit o haver-te sentit dient a tu fa temps que quan feies intercanvis de casa sempre miraves si l'altra persona tenia o no tenia una biblioteca, no? Cosa que jo personalment també he fet. És a dir, jo també m'he dedicat a això dels intercanvis de cases i també ho tens en compte, no? Després, la veritat és que cada cop et trobes amb menys gent que tingui biblioteques. El llibre aquest està molt bé, el del Grant Snyder, i hi ha, per exemple, ell és dentista, que dius, bueno, i això té molta importància. Bé, sí que li dona una certa importància, perquè ell està bastant en contra d'aquella imatge de l'artista que s'hi dedica a tota hora. No, ell té una vida professional, i per cert que en una de les historietes del llibre i això, Empleo de los poetas, d'empleos de los poetes, no? Exacte, i en cada vinyeta doncs et trobes il·lustrat a què es dedicava aquell artista. Posem per cas William Carlos Williams, era pediatre, o Yates era un mag ocult, o Wall Stevens, venedor d'assegurances, Pablo Neruda, diplomàtic, Philip Larkin, precisament, bibliotecari, Emily Dickinson, guarda de gats, no? He pensat també en aquella anècdota famosa d'en Joan Brossa, no? que li van demanar per la seva professió, va dir poeta, el van malentendre i al final li van posar que era paleta, de manera que no sé si això el Grant Snyder ho hauria pogut aprofitar. És una reivindicació del que els anglesos en diuen bookishness, no? És a dir, també del bookworm, no? del cuc de llibre, del lletre ferit. Són moltes versions sobre la passió pels llibres, sobre la passió d'escriure, sobre la passió de llegir, a vegades amb un punt que ell mateix, el Grant Snyder, diu que s'acosta a l'autoajuda. Hi ha, per exemple, unes pàgines sobre el fantasma del fracàs, això és justament a la pàgina 69, en què ens trobem, doncs, això, com l'artista, en aquest cas ell, doncs, ha de lluitar contra aquest fantasma que se li apareix quan treballa, que el persegueix quan passeja, que el desperta enmig de la nit, que ell intenta deixar-lo enrere, que intenta amagar-se'n, però que no pot deixar-lo enrere. El que passa és que al final hi ha una mena de lliçó moral, diu, perquè sin su oscuro abismo cómo podría perseguir la luz. És una preciositat, també és una oda a vegades als llibres vells, i per llibre vell, doncs mira, jo n'he portat un, que és aquest Nacional 2, de Jaume Peric. Mm-hmm. És un llibre de l'any 72, que ja veieu com està, és a dir, està esllumat.
Està per restaurar, sí, directament.
Està rebregat.
Sí, per anar al metge. És molt més que vell, aquest llibre.
És molt més que vell. S'està desintegrant, sí, a les meves mans, no? Però els records també fan que estiguin encara juntes aquestes pàgines. N'hi falten unes quantes i es correspon exactament amb el paradigma del llibre estimat al qual Snyder dedica una pàgina. I aquest llibre el vaig recuperar i vaig trobar una historieta del Peric. Això estem parlant de l'any 72, que em va semblar que valia la pena de recuperar, no? Ara que parlem tant d'una civilització, de la imatge, de com les lletres, com els discursos, doncs es van perdent o es van afantasmant, si volem dir-ho així, no? Com la gent es relaciona a base de missatges amb icones, etcètera, etcètera. I met aquí una sèrie de vinyetes, no? Una seqüència en què veiem un home adult que està alliçonant un nen petit. I l'home adult li diu: el cine, la televisió, los cómics, vivimos ya en plena civilización de la imagen. Següent viñeta: dentro de poco la letra perecerá engullida por ridículas y pobres imágenes incapaces de expresar la profundidad del pensamiento humano. La decadencia. Y segueix: pero no, la imagen jamás podrá vencer, no lo permitiremos, la imagen es vacía. ¿No te parece, Gustavín? Resposta del Gustavín: una botifarra.
Veus? Sí, sí, en fi, assigna això. Quin any dius?
Això és de l'any 72.
Doncs ja està, no? Han passat, què, 50 anys? I hem millorat poc, en tot cas. Però sempre, home, Peric, si parlem de crítica intel·ligent i de somriure i de somriure mordaç, és un exemple molt convocable. Molt bé, ara tornem després a més coses de Snyder i Gold. En Jordi ha portat una pila de llibres que jo crec que convoquen bibliotecaris i tot aquest univers que ara estem també, no?, repassant.
Sí, sí, i que segur que hi ha coses que ressonen en el que expliquen tant, en el que, diguem-ne, aixequen tant Tom Gold com Snyder, sí. No? El primer que vull comentar és un llibre, jo crec que és extraordinari, que és La biblioteca en llames, de la Susan Orlin. Malauradament no n'hi ha versió al català, tot i que jo crec que hi hauria de ser i que a més penso que hi ha públic per aquest tipus de llibres. A veure, la Susan Orlin és una periodista narradora, autora d'uns quants llibres d'aquest periodisme literari que es fa tant als Estats Units i que a més ella fa molt bé, sobretot coneguda pel Lladre d'Orquídies, que va començar com un reportatge pel New Yorker, després en va fer un llibre, després se'n va fer una pel·lícula. Sí. Té un altre llibre sobre la història de Rin Tin Tin,
el gos.
Fa poc acaba de publicar, també aquí traduït, igual que aquest que comento, a la Biblioteca en Llames, doncs acaba de publicar un llibre que es diu Sábado Noche, que per temes de hoy, que és un llibre que explica com es diverteix la gent americana el dissabte a la nit a diferents estats, no? O sigui, va dedicar-se a voltar per Estats Units i veure què passava els dissabtes a la nit a les ciutats, als pobles, i per explicar una mica les diferències d'aquest país tan gran que és Estats Units, no? En el cas de la Biblioteca en Llames, jo crec que té molts, molts registres i realment és un curs brillantíssim del que ha de ser el periodisme literari, no? El que fa és explicar d'entrada l'incendi que hi va haver el 1900 1986, en concret el 29 d'abril, a la Biblioteca de... Pública de Los Angeles, i que va cremar en 7 hores, va cremar 400.000 llibres i en va gairebé destruir 700.000 més, no? 700.000 que van quedar mal, diguem-ne, mal ferits, podríem dir. I aleshores, el que passa que precisament aquell mateix dia va passar una altra cosa més grossa, que és que hi va haver l'incendi de Txernòbil. I aquesta història va quedar com amagada. No, els diaris no se'n va parlar. I ella no se n'havia donat, no se n'havia assabentat. Llavors, explica una cosa molt curiosa, que és que un bon dia, bastants anys més tard, va a la Biblioteca de Los Angeles, quan ja l'han refet, perquè van trigar 7 anys a tornar-la a fer, a reconstruir-la, va allà amb el seu fill, doncs, busca llibres, fa una, ella fa una cosa que diu que pels nens és molt, va molt bé, que és dir-los, quan van a buscar llibres a la biblioteca, dir-los, queda't, tens 20 minuts per agafar 5 llibres. I que els nens, o sigui, en lloc d'estar-se, o si volen passar tota la tarda, però si van només a buscar llibres, que hagin de córrer i que hagin de triar, que hagin de buscar bé. I que en aquesta recerca els obliga també a una certa espontaneïtat que farà que potser acabin triant llibres que no volien, però que potser els agraden, no? Bueno, tot el que estava allà esperant, diguem-ne, el seu fill, i veu un home que ha agafat un llibre, que és un llibre una mica antic, i que agafa i se l'acosta al nas i l'olora. I diu, encara fa pudor de fum. I ella li pregunta, però per què pudor de fum? Que potser es deixen fumar aquí, en aquesta vida. Diu, no, té a veure amb l'incendi, no? Quan hi havia l'incendi, doncs encara hi ha llibres que, caram, 30 anys després, encara fan, o 20 anys després, encara fan pudor d'aquell fum, no? I aleshores ella amb això comença a interessar-se i comença a investigar i fa tot un procés d'investigació d'explicar com es va originar el foc, com el van superar, com el van anar a buscar, diguem-ne, el que feien els bombers, tots els arxius dels bombers, com el van combatre, fins a quin punt, diguem-ne, van arribar les flames, tot una reconstrucció, i després la continuació, o sigui, com hi va haver una reconstrucció de la biblioteca. En el fons és un llibre molt positiu, tot i que comença, perquè el que fa és fer una mena de cant d'amor al servei públic de les biblioteques als Estats Units, que és molt important, i ascendint-se en la biblioteca i t'explica realment com funciona una gran biblioteca com aquella avui dia, no? I buscant també els testimonis que van viure allò. Per exemple, es fixa molt en personatges, que és un altre dels trets estilístics d'ella, no? Les històries les explica molt sovint a través de personatges. Per exemple, hi va haver un capellà que es va dedicar a fer una mena de marató per la tele per recaptar diners per la gran biblioteca, no? Hi va haver una mena d'aprenent d'actor que el que volia era aconseguir notorietat, i va dir, jo he causat aquest incendi, no? Com a culpable. Van jutjar i van veure que era mentida, i llavors el van deixar anar, no? Tot de gent, ell, un gran aficionat a les biblioteques que va aparèixer des del primer moment per intentar ajudar a reconstruir la biblioteca. Tot de personatges que li permeten fer això, no? Aquest seguiment de cap on, des d'on ve i cap on va la biblioteca, no? Hi ha molts aspectes que crec que són molt divertits. Al mateix temps, t'explica també com han anat evolucionant les biblioteques fins al dia d'avui. Per exemple, jo crec que això és una cosa que també la vivim molt de prop, perquè per sort tenim un bon parc de biblioteques nosaltres, no? Que és aquesta evolució cap al que els francesos diuen la mediateca, no? El fet que hi puguis anar a buscar llibres, però també que hi puguis anar a veure pel·lícules, sí, i a mirar internet i aquestes coses, no? I llavors ella va fent sempre una comparació entre el present i el passat, i llegiré un fragment només perquè veieu fins cap on arriba, diguem-ne, aquesta part de recerca. Explica que als anys 70 i 80, època pre-internet, sobretot pre-Google, les biblioteques d'Estats Units, i sobretot les grans biblioteques, oferien un servei d'informació per gent que no sabia. Llavors hi havia un número de telèfon, quan volies saber alguna cosa trucaves i preguntaves, i ells tenien tota una sèrie de gent que treballava a buscar aquella informació, i et trucaven i te la donaven, no? I aleshores ella va trobar a l'arxiu on hi havia aquesta, on es guardaven totes aquestes preguntes i aquestes respostes, i em posa unes quantes perquè veiem cap on anava, no? Diu, el llegiré en castellà, diu: llamada de usuario, quería saber cómo se decía la corbata está en la bañera en sueco. Está escribiendo un guión. Llamó una otra ficha. Llamó una usuaria preguntando por algún libro sobre trastornos hepáticos para su marido, que bebía mucho. un usuario quería conocer el origen de la expresión el oso tose hacia el polo norte. Fuimos incapaces de darle una respuesta. Llamó un usuario preguntando... Las altres representen que sí que els hi donen.
Sí, exacte.
Llamó un usuario preguntando si es necesario ponerse en pie cuando el himno nacional suena en la radio o la televisión. Le dije que había que hacer lo que uno creyese natural, no forzado. Por ejemplo, es mejor no ponerse en pie si uno se está bañando, comiendo o jugando a las cartas. Una usuaria que escribía en hebreo quería saber cómo crear un juego de palabras con los términos sion y pene. No pudimos encontrar una palabra para pene, pero la palabra copular es mitzayin, lo cual le ayudó a enlazarla con Sion. Un usuario es un actor que tiene que interpretar a un policía secreto húngaro. Quiere pronunciar algunas palabras en ese idioma. Encontramos a un bibliotecario que habla húngaro y charla con él. Un usuario quería saber si la secretaria de Perry Mason se llamaba Della Street en honor a la calle de este nombre, o si existía alguna calle con este nombre. Y por fin, un usuario pidió ayuda para el epitafio de la tumba de su padre.
Caram, tu. És tota l'estona, em recordava, és la versió bibliotecària de la nit dels ignorants, no? Gent que pregunta...
Sí, exacte.
Que truca, això... Ha trucat l'era pre-Google.
És sorprenent, no?, que hi hagués aquest servei i que era, diguem-ne, que era un servei que hi havia, doncs, tres o quatre persones que hi treballaven 8 hores cada dia, no?, fent exactament això.
Fantàstic,
la gent trucava, sí, i deixava.
No, jo fins i tot, existint a internet, convidaria les biblioteques a incorporar-hi un servei semblant, no? I segur que
sí,
la interacció gairebé té un punt així... lúdic.
Justament m'ha rebotat, diguéssim, aquesta referència que has fet en aquesta autora a una pàgina del llibre del Grant Snyder, aquí lo que tu biblioteca dice de ti, es diu El libro del futuro, i diu: estamos cansados de leer en pantallas. Cadascuna d'aquestes frases va acompanyada naturalment d'una il·lustració. Dañan nuestros ojos y precisan de unas gafas especiales. Siempre se nos rompen al cruzar la acera. Són e-books o directament mòbils. Ha llegado la hora de redisenyar nuestros aparatos de lectura. Això figura que en el futur s'ho estan replantejant. Empecemos por hacerlos más interactivos. Llavors, doncs, veus un llibre dels que encara nosaltres llegim, ojos que escanean línia a línia, coger y arrastrar para seguir leyendo. Su peso debe ser proporcional a la cantidad de información que contienen. Usaremos un tipo mate contenida en una capa de pulpa de madera. Los nuevos aparatos de lectura deben tener una doble función: decoración del hogar. De manera que no cal dir que el llibre del futur s'assembla molt, i tant de bo fos així, al llibre actual, i el lector del futur que va, diguéssim, volant pels aires, una mica en plan Doraemon o no sé exactament, doncs porta una pila de llibres que alguns dels quals van caient enrere com si fos una mena de cua de paper.
Sí, sí, exacte. Això és una possibilitat, d'altres que directament les poden implantats en xips,
sí,
o,
sí, sí,
o qüestions aquestes que també són
factura immersiva.
Totalment. Jordi, tens més títols,
sí,
consagrats a biblioteques? Esperem que no siguin en flames. Pensava també això, les flames, realment la cultura i les flames, no? Tant en teatres lírics com en biblioteques, hi ha una història,
sí,
de l'extinció,
sí, sí,
del patrimoni.
Començant per la biblioteca, el gran incendi de la biblioteca d'Alexandria, no? Sí, no, a veure, ara, mira, em ve al cap un altre gran moment del llibre de la Susan Orlin, que és quan d'alguna manera recrea com les flames van entrant a les diverses seccions, i parla del moment en què les flames cremen els llibres de cuina.
Ostres.
No? I que és un joc també sobre com d'alguna manera quan les flames són bones fan cuina, quan són dolentes doncs la destrueixen, no? Hi ha molts jocs d'aquest tipus, però vaja, no, porto un altre llibre que és una novel·la, mm-hmm, molt curiosa, perquè va passar bastant desapercebuda en el seu moment. És la primera novel·la que va escriure i publicar aquesta escriptora americana que es diu Rebecca Mackay, que ara és coneguda sobretot pel seu tercer llibre, que és Els grans optimistes, que va guanyar aquest any, va guanyar el Premi Llibreter, si no vaig equivocat, i que va publicar Periscopi. I el seu primer llibre, que és de fa uns quants anys ja, es diu, en castellà el van publicar Maeva, i es deia El devorador de libros. En realitat, el títol, estem en un altre cas, com en el de l'Snyder, on el títol és bastant diferent. Mm-hmm. En anglès és The Borrower. The Borrower s'hauria de traduir, és molt difícil de traduir, però s'hauria de traduir com el que demana llibres o el que agafa llibres, no? La persona que agafa llibres de la biblioteca. En aquest cas és la història d'un nen que es diu Ian Drake, que té 10 anys, i que amb una colla d'amics doncs es troben a la biblioteca per agafar llibres i per llegir-los un cop a la setmana. Fan una cosa que he de dir que això no tinc tan clar que aquí sigui molt habitual, i en canvi sí que ho he vist molt a les biblioteques d'Estats Units, que és que la gent agafa els llibres i s'asseu a terra i llegeixen a terra, no? Llavors aquí hi ha molts llocs on tens taules i cadires, però allà, no sé, deu ser un costum, doncs, sobretot de nens, de seure's, agafar un àlbum il·lustrat o algun llibre així més per nens i seure's a terra i llegir-lo. Bueno, doncs aquest grup ho fan cada setmana i en sobresurt un, que és aquest Ian, que no en té prou amb un dia, sinó que hi ha d'anar més dies, i comença a fer amistat amb una bibliotecària que es diu Lucy, que li comença a triar llibres, i li tria llibres, veu, doncs, llibres una mica més bons. Això, la Rebecca Mackay ho fa servir, doncs, per citar molts títols. Clar. Que, a més, van acompanyant l'evolució d'aquest nen que es va fer gran, no? Resulta, però, que aquest nen té una mare que és una catòlica fonamentalista i que no suporta que el nen porti segons quins llibres a casa. Llavors, per exemple, li prohibeix que llegeixi Roald Dahl, o li prohibeix que llegeixi Matilda, no? o Lois Lowry, i a partir d'un moment comença a creure que aquest nen és homosexual, i per tant se l'ha de reeducar. Llavors el fa anar a unes classes amb un capellà de reeducació, i evidentment el nen no ho suporta i el que fa és refugiar-se a la biblioteca davant d'aquesta actitud radical de la seva mare, fins que hi ha un dia que ja no torna a casa i es queda a la biblioteca, no? I aleshores aquesta bibliotecària que l'acompanya i la convoia diu no, el nen li explica la situació i diu doncs hem de fer alguna cosa, i el nen diu porta'm amb la meva àvia que viu en un altre estat, no li diu quin, i aleshores el nen i la bibliotecària agafen el cotxe i desapareixen i se'n van, i fan un viatge per carretera on al mateix temps aquesta bibliotecària ens va explicant també el seu passat i la seva història amb un pare d'origen rus, immigrant, molt intervencionista, o sigui que en realitat és com una mena de Thelma i Louise, sí, entre un nen de 10 anys i la bibliotecària, i amb el rerefons dels llibres i de la lectura i de la importància de la lectura, no? I d'entendre bé que què llegeixis quan tens 10 anys i quan en tens 11 i quan en tens 12 i abans i tot, doncs t'acabarà formant com a persona i et prepararà per afrontar el món. Explicat així podria ser un llibre juvenil o infantil, però la gràcia és que la Rebecca Mackay sap... O sigui, és molt difícil trobar la frontera, no? Mm. És d'aquests llibres, abans deia, no?, la Lois Rowry, si heu llegit Anastasia Krupnik, per exemple, els llibres d'Anastasia Krupnik funcionen com a llibres infantils o juvenils, no?, d'aquesta edat, més o menys, d'11 o 12 anys, però en realitat un adult els pot llegir, no?, que és la gràcia de la bona literatura. I el llibre de la Mackay va bastant per aquí, també. O sigui, tens molts moments on potser sí que cau pel cantó més de la literatura aquesta juvenil, però d'altres que no, que realment està explicant una història adulta i l'equilibri crec que funciona molt bé. I ja et dic, penso que és un llibre que en el seu moment, potser perquè l'autora no era coneguda i era una primera novel·la, va quedar una mica esmorteït, i en canvi ara amb l'èxit dels grans optimistes, sí, podria ser una bona porta d'entrada també.
Molt bé, recuperar efectivament un títol ben interessant, perquè no quedi en l'oblit, i també que també algun dia també es pugui traduir al català, no?
Per exemple, sí. Bueno, no em sorprendria que la mateixa editorial Periscopi ho intentés, no?
Clar. Jo volia incorporar aquí també, crec que el gran de Snyder també em fa alguna referència en alguna de les seves moltes vinyetes, una possibilitat, ara unint passat, present i futur, això que deies abans, Adolf, no? En el futur ell planteja també lectura tradicional, lectura digital, és a dir, diu si Guerra i Pau es publiqués en un diari digital, no? Les vinyetes van sortir, diu, aquest home, i llavors surten les vinyetes, aquest home va heretar la fortuna del seu pare, no creuràs el que va passar després, no? 29 dades increïbles de Napoleó, el t'al·lucinaràs amb la número 4. Aquests dos homes es van batre en un duel. Ni t'imagines el resultat, no? Una mica tot el clickbaiting aplicat al que seria una obra com Guerra i Pau, no? I amb títols aquests, i de gent que coneix molt bé, no únicament el mitjà, sinó el món, en aquest cas la disciplina literària que estan retratant.
Mm-hmm. Parlant de clàssics, per exemple, el que fa Grant Snyder en aquest llibre Garbage Books és, amb Murakami, però sobretot amb Shakespeare, fer una mena de dissecció de la seva obra per treure'n doncs, els ingredients essencials. Per exemple, en el cas de Shakespeare, doncs anem llegint, no? Ho tradueixo al català perquè la versió original és en anglès, no? L'heroi noble, l'error tràgic, l'amor desafortunat, la identitat errònia, el pentàmetre iàmbic, el billar irònic, soliloqui, els elements sobrenaturals, els insults despietats, en la traducció de la Montse Terrones, vete, buñuelo rancio. Tot això a partir, diguéssim, o sigui, és Shakespeare i un dònut.
Sí,
saps? Shakespeare i un dònut. O, per exemple, en el cas de Murakami, Salvant distàncies, també li dedica, això és a la pàgina 50, li dedica un bingo. Veus? Li
dedica un bingo. Bingo Murakami.
Això mateix, Haruki Murakami.
Ja que no guanya el Nobel, com a mínim.
Això mateix, doncs va guanyar això, que es veu que ha tingut molta fortuna en clubs de lectura, fins i tot a l'Snyder, no directament al Murakami, però sí un agent del Murakami, crec que un traductora de Murakami, doncs el va felicitar. Aquí trobem una dona silenciosa, una orella fetitxa, un pou sec, alguna cosa que s'esvaeix, sentir-se perseguit. Una trucada inesperada, Gats, disc de jazz antic, i així fins al final, en què ens trobem un billar sense rostre, uns gats que desapareixen, un nom poc comú, Aomame, per exemple, és a dir, altre cop una dissecció de la novel·lística del Murakami, perquè és Snyder i és molt aficionat. Es veu que abans de fer això, clar, això, però ho sap
el Jordi, el bingo, no? Vols dir, eh?
No, però ho ha aficionat a la lectura, al Murakami, no? Deia que això ho sap prou bé el Jordi, no? És a dir, aquí ens trobem doncs el resultat de moltíssimes hores de feina, no? És a dir, aquí veiem el destil·lat d'una feina creativa que consisteix moltes vegades en reelaborar, en llançar. Ja sé que és obvi, però ell ho remarca bastantes vegades.
Sí. Té un punt pervers, per això, sí, de reduir tot un univers,
sí,
com el que ha creat Murakami, a uns quants elements que sobresurten, no? I que hi són. Però, bueno, és així. Sí, sí.
És d'una admiració a un punt cruel, si vols.
Sí,
no?
Sí,
sí. Sí, bueno, és això, exacte. És una, no? La reducció d'absurdum que es pot fer gairebé qualsevol obra,
sí,
que té una mica de recorregut i que té uns leitmotiv, sí, no, té gràcia malgrat tot.
Sí.
Jordi, tenies algun altre títol que volies compartir?
Bueno, sí, més que títols, tinc títols, porto, ja. Però...
Títols, però... idees, biblioteques, carnets que vulguis
deixar. En aquesta línia, és una mica una tendència, perquè buscant precisament llibres on la biblioteca tingués un paper important, m'he adonat que molt sovint la biblioteca no deixa de ser un element metafòric, no? I que en realitat el que t'estan explicant els llibres és un conjunt de llibres. O sigui, tenim un conjunt de llibres i com a tals formen una biblioteca. Llavors, la manera de vendre-te'ls o d'explicar-te'ls en grup i en conjunt o donar-los una unitat és dir, és una biblioteca, no? Per exemple, hi ha un llibre que en el seu moment jo crec que en van parlar ja fa... Com que aquest programa ja comencem a tenir una edat, en van parlar en el seu moment i a vegades ja no me'n recordo què hem dit i què no hem dit, però que era... un llibre que en castellà es va traduir com La biblioteca de los libros perdidos.
Uh-huh.
El va publicar Pai 2, de Stuart Kelly, i en anglès es diu El llibre dels llibres perduts, i és The Book of the Lost Books, i és un llibre extraordinari perquè t'explica, és una mena de biblioteca dels llibres que no podràs llegir mai perquè no existeixen, no? Llavors t'explica des de Homer a Zíode fins a Bruno Schulz, fins a Sylvia Plath, Flaubert, Rimbaud, tota una sèrie de llibres, són textos on t'explica aquells llibres que en algun moment van existir, ni que fos element del seu autor, i per raons diverses, perquè es van cremar, perquè es van perdre, perquè els va destruir, perquè se'l va descuidar en un taxi. Hosti. I no n'hi havia un recanvi, no? No n'hi havia una còpia,
sí.
Doncs van deixar d'existir, no? Però en canvi, d'alguna manera, han deixat una petja en la història, no? Perquè, bueno, doncs els, clar, quan anem més enrere en el temps, els incunables i els diguem-ne manuscrits, sí, sí, que es recorden amb totes les obres, per exemple, que hi havia hagut a la Biblioteca d'Alexandria i que no s'han pogut recuperar mai, no? Que és una mica el joc que hi ha també al darrere de la gran novel·la de biblioteca, que és El nom de la Rosa.
Estava pensant-hi, no? Perquè efectivament el motor d'aquesta novel·la és un llibre que ni tan sols sabem si es va escriure, que és la segona part de la poètica d'Aristòtil, no?
Dedicada a l'humor.
Dedicada, sí, a l'humor, efectivament.
I aquí també surt, doncs, aquest, que evidentment també en parla, i, bueno, és un llibre, clar, és una mica trist llegir sobre llibres que no podràs llegir mai, no?, i que no existeixen, però al mateix temps, doncs, forma part d'aquesta realitat, no? I ja dic, es diu el libro, La biblioteca de los libros perdidos, però aquest concepte, per exemple, també hi és amb un llibre que va publicar fa poc Codens Crema, del Nuccio Ordine, de l'italià, sí, que es diu Clàssics per a una vida, no? Sí. I entre parèntesi, com a subtítol, diu Una petita biblioteca ideal. Això no deixen de ser un recull d'articles que l'Ordine va fer sobre llibres que ell creia que eren interessants, des de Montaigne, a Cervantes, a Einstein, i que en realitat quan els reuneix, diguem-ne, per donar-los això, la categoria de unitària, doncs és dir, és una biblioteca. Mm.
Som-hi, que avui ens acomiadarem als Bluegrass Student Union, però no amb qualsevol cançó, sinó amb Marianne, una llibretera, no? Una bibliotecària, Marianne the Librarian, que es forma part d'un musical de Music Man de l'any 62. Pocs musicals tenen una bibliotecària com a protagonista. Doncs bé, Marianne forma part d'aquesta petita història del musical i d'homenatge als llibres i a les biblioteques, que avui també hem volgut resseguir, iniciant-lo amb Tom Gold, amb Grant Snyder i amb gent que coneixen i que miren el món de la literatura de manera amb un somriure intel·ligent, amb coneixement i amb, en aquest cas, per descomptat, amb vinyetes de forma gràfica, el New Yorker, el Guardian i en diferents diaris, i amb tot de títols que incorporen biblioteques, algunes de més, en fi, amb flames, d'altres amb llibres perduts, que hem anat seguint, i que en tot cas formen una petita biblioteca sobre biblioteques, que tal vegada algun dia continuarem, per què no, una tercera edició sobre biblioteques, que és una qüestió, ja ho sabeu, que ens interessa i que ens apassiona. Per tant, Jordi Puntí, moltes gràcies, com sempre.
Que vagi molt bé.
Adolf Beltran, que vagi molt bé. Rosa Silloé, Dolor Genola, David Guzmán, fins la setmana que ve. Now in the moonlight a man could sing it. And a fellow would know that his darling had heard every word of his song. With a moonlight, that lovely moonlight, helping just helping along. But when I try in here to tell you, dear, I love you madly, madly, madam librarian. Marianne, it's a long lost cause I can never win for the civilized world except as unforgivable sin, any talking out loud with any librarian, such as me. Bum.